478-5360.
Al Prat tot resulta ben pagat.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Moment per apropar-nos a la història local amb aquest espai Història Inacabada de la mà de Pau Rodríguez Cabanac.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
El patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat no només destaca pel seu valor artístic, sinó també pel context històric en què es va construir. Cada edifici té la seva història, i aquesta història serveix per explicar la formació de la nostra ciutat. Els serveis públics en són un exemple evident, i la qüestió higiènica va provocar que nous escorxadors, cementiris o mercats s'edifiquessin durant el segle XX. Soc en Pau Rodríguez Cabanac, i en aquest capítol d'Història Acabada parlarem del mercat municipal de la plaça de la Vila. A inicis del segle XX, la idea de mercat tendeix a substituir les tradicionals parades al carrer, optant per un lloc més recollit i higiènic. Ja durant el segle XIX, trobem normatives que procuren higienitzar el dia a dia de la societat pretenca. Alguns exemples són les ordenances municipals en matèria d'escombraries o la construcció d'un cementiri i un escorxador als afores del nucli urbà. El Prat, amb un mercadet setmanal a la plaça, opta per vestir un edifici que acollís prioritàriament les parades de venda i carn de peix. En un mandat polític capitalitzat pel Partit Nou, que comportarà projectes urbanístics profuns, l'Ajuntament posarà els ulls en uns terrenys a l'est de la plaça, propietat de Josep Pajoan i Josep Xirinacs. A tall de curiositat, pel que fa a la plaça, trobem en aquests terrenys la vella caseta embargada del segle XVIII del barquer Valdris i Galès, just on es trobava la casa, avui a l'entrada principal al mercat. El projecte s'encarregarà d'Antonio Pascual i Carretero, l'any 1916, però serà substituït pel projecte d'Antoni Bartra Boada. L'obra anà a càrrec d'Artur Bonés i Company i s'enllestí el 1921. Inicialment, el mercat només tenia sortida de la plaça. No serà fins al període de la República quan es porta a terme les ampliacions. El 1934 s'inicia l'ampliació d'una nau al sud-est per tenir entrada al carrer Ignasi Iglesias. El 1937, d'igual manera però a l'est, per tenir entrada al carrer Centre. El 1944 ja trobem els tres accessos en funcionament. Considerat un edifici noucentista, la façana principal del mercat és simètrica i té quatre pilars amb obertures verticals. L'interior de les naus es va recobrir amb rajola valenciana i les tres convergien en una placa octogonal, vestida per una claraboia amb taulat àrab d'estructura metàl·lica. Amb la darrera reforma del 2001, aquest mercat centenari ha esdevingut un punt neuràlgic del comerç pretenc. Tot i que des del declivi dels mercats tradicionals i la inflació, s'ha vist reduït pel que fa al seu nombre de parades i activitat.
Trenquem el silenci. Parlem català.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
A
El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofònica en el Prat Ràdio.
Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
Martes sí y martes no.
¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
Si el recel apaga el món amb el seu crit, mirant el cel on tot és pàtria, ballarem amb les estrelles i el desig. L'amor és l'única bandera, malgrat el temps no espera, s'ha de saborir el camí, que sigui per sempre i sempre sigui així.
I mai, que no s'acabi mai, i cada dia tot valgui la pena.
Serem foc,
que cremi a poc, per fer esclatar aquest món que ens encadena.
El sol ens faci un tratge a mida, i no volem que tot això s'acabi mai. S'acaba fent de dia, farem suc de mandarina si et quedes avui amb mi. Contamina'm, celebrem un nou matí. I mai, que no s'acabi mai, i cada dia tot valgui la pena. Que cremi a poc
optimista, i si masturbar-te et deixa sec,
tot seria curs de vista.
Que ser valent no surti tan car, que ser covard no valgui la pena. No hi ha vacuna, no, ni quarantena. Amor per la vena.
I mai, que no s'acabi mai, i cada dia tot valgui la pena. Que cremi a poc, per fer esclatar aquest món que ens encara.
Espalda, y que no se acabe mai las abrazas,
volar
sin mai ni igual.
El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
Mama, look up the mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
A continuació, el Like dels Valors, un espai setmanal per reflexionar sobre el món on vivim des de l'àmbit local a l'àmbit global.
Continguts en xarxa.
El dol perinatal té unes connotacions especials. D'entrada, és un dol que sovint es silencia, que està desautoritzat socialment, i les mares i els pares es poden sentir poc validats i també poc acompanyats en aquest procés de pèrdua. És la fase per la qual haurà de passar la família de la Tanit, una nena que viu a les muntanyes del Montseny, que esperava una germana petita que mai coneixerà. En aquest moment convuls, coneix la iaia Perona. És una dona que viu al bosc i que la gent del poble pren per bruixa. De seguida posem una mica d'ordre a aquesta història, perquè avui volem dedicar el Like del programa compartint uns minuts amb Pep Garrido, que és el director i guionista de Tanit, una pel·lícula produïda per Atiende Films que es basa en el llibre homònim de Núria Albó. Pep Garrido, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
D'entrada, deixa'm preguntar-te, com és que vas decidir portar aquesta història al cinema? Què et va enganxar?
Doncs mira, el llibre. El llibre Tanit, que és una novel·la juvenil escrita l'any 1984, publicada a Vaixell de Vapor, quan va néixer la meva filla, que es diu Tanit, però no pel conte, una amiga em va regalar una segona edició d'aquest llibre, i el vaig rellegir. Jo ja l'havia llegit als anys 90, i vaig dir, en aquell moment estàvem buscant, estàvem acabant de rodar la nostra pel·li anterior, i estàvem buscant una nova pel·lícula, diguem, i teníem moltes ganes de que fos una pel·lícula que la poguessin veure nens i nenes, nois i noies amb les seves famílies, i vaig dir, aquí hi ha uns personatges i una potència brutal, no? I em vaig posar a fer l'adaptació al guió. Primer vaig trucar a la Núria Albó, de fet. La vaig trucar, va ser dificilíssim trobar-la, i clar, la vaig trucar i li dic, tu no em coneixes, sóc el Pep Garrido, et truco de Barcelona, i això et semblarà molt estrany, però m'agradaria fer una adaptació al cine de la teva novel·la. I ella em va dir, sabia que no em moriria sense que algú em fes aquesta proposta. O sigui que hi vam arrencar així. Sí, sí, sí.
Devia al·lucinar segurament, no? Després de tants anys.
Va al·lucinar, però alhora, com que és una mica bruixa ella també, hi havia algo que ella ja sabia que d'alguna forma allò passaria. El que passa és que això va ser gairebé el 2018, i han passat gairebé 7 anys fins que no l'hem rodada. Vull dir que són molt lents els temps del cine, i jo ja li vaig dir, no és segur que la puguem acabar fent possible aquesta pel·li. L'estat natural de les pel·lícules és no existir. Totes les pel·lis que existeixen són un petit miracle, no? I per sort al final ens n'hem sortit.
Una de les claus d'aquest petit miracle, Pep, és la pèrdua de la Lola, no? Que seria, havia de ser la germana petita de la Tanit, la protagonista. La Lola mor al ventre de la seva mare. Com de complicat, ja m'avanço segurament amb aquest judici, però ha estat plasmar una experiència com aquesta sense caure en el dramatisme.
Clar, és la frontera és molt subtil, no? Perquè és una cosa realment molt trista, però alhora una de les coses que ens proposàvem en aquesta pel·li és poder-ne parlar i intentar que no fos una qüestió invisibilitzada, que és el que ha estat durant molts anys, no? Aleshores, restituir aquesta tristesa amb una pel·li que la puguem veure amb tota la família sense passar-nos de melodramàtics era un dels reptes de la pel·li. Això, de fet, ja hi és en el llibre. A la Tanit, en el llibre, al principi de tot, li passa això, no? Se li mor una germaneta, i nosaltres en això li vam donar com un lloc més central, no? I aleshores ens vam ajudar. Per exemple, una de les coses que nosaltres sempre fem, que això ve molt de que vam començar a treballar amb documental fa molts anys a Tiende Films, és que ens hem documentat molt i hem treballat molt amb especialistes, no? Aleshores, tant amb l'Esther Valls, que és l'especialista a l'Hospital Clínic amb dol perinatal, no? I amb nous protocols que són relativament recents, no? De com s'aborda això des dels hospitals, com s'acompanya les famílies, etc. I això ens va donar com molta legitimitat, no? Com per tractar-ho tal i com ho fem el 2026 i no el 1984, no? Que és fonamentalment, es fan moltes coses, a la pel·lícula ho podreu veure, es fan moltes coses molt diferents, però fonamentalment del que es tracta és de no fer veure que no ha passat, no? Que fins no fa massa, clar, quan una família perdia una criatura, és gairebé com que aquella criatura no havia existit, perquè com que de sobte, doncs, a vegades ni tan sols havia nascut, doncs és com que no se li donava, clar, i hi havia una família que havia estat esperant durant molts mesos, que havia generat il·lusions, i que de sobte ningú podia acompanyar aquest dol, no? I això és el que fonamentalment ha canviat els últims anys, per sort.
Nosaltres al llarg de la pel·lícula, Pep, podem veure en certa manera quines conseqüències té aquesta experiència per la Tanit, no? Com és aquest procés per una nena com ella?
Clar, és un procés realment complex, i la nostra intenció no era en cap cas fer un documental sobre això, sinó fer-ne una ficció, no? Però una de les coses que passa en el cas de la Tanit i amb molts infants és que, clar, la família, ni que sigui momentàniament, queda devastada per una gran tristor, no? I la Tanit, en aquest cas, la por que té com dues grans pors. Una és, què passa si els meus pares es queden així de tristos per sempre? Què passa? Què vol dir exactament? Vol dir que ja no m'estimen? Vol dir que jo no sóc suficient? Jo què faré? I, de sobte, en certa manera, la pel·li va de que en aquest moment que es queda, entre cometes, sense pares o amb pares no disponibles, és quan troba un personatge com l'àvia Perona i també la seva tieta, que té un lloc molt important en la pel·lícula, que l'acompanyen des d'un altre lloc, no? I des del lloc del saber. I l'altra cosa que li passa és que ella tenia com dubtes, com tots els nens petits tenien, no exactament gelos, però dubtes d'aquest naixement, no? I té com una mena de culpabilitat rara de dir, ai, a veure si això que ha passat perquè jo no la volia prou. diguem, no? Però això és molt subtil, diguem. O sigui, això t'ho estic explicant en paraules, però evidentment el cinema, la potència que té és que això t'ho explica amb colors, amb sons, amb imatges, amb plans, i no tan verbalment, no? Perquè el bonic del cinema és això, poder expressar-ho d'altres maneres.
És una pel·lícula, Pep, en què com a espectadors hem d'estar molt observadors, hem d'observar molt atentament per poder-ho captar tot?
Jo crec que sí, o sigui, és una jo no diria que és una pel·lícula particularment exigent, però sí que és una pel·lícula que proposa uns temps als que potser no estem tan acostumats. És una pel·lícula, en aquest sentit, prou respectuosa amb els temps d'aquesta família, amb els temps d'aquesta nena. I demana estar alerta en el sentit que és una pel·lícula de petits gestos, de petits detalls, de petites mirades, però no és en absolut difícil d'entendre. Jo crec que és una pel·lícula, en aquest sentit, molt, molt diàfana. I així com hi ha aquesta dimensió, que és molt trista, ostres, hi ha una dimensió de joia, d'alegria, d'humor, no?, que és la relació entre aquestes dues bruixes, que són l'àvia Perona i la Tanit, que és espectacular en el sentit de que és el contrari de lo dramàtic, no? Li donen un sentit realment molt ple i molt ric i molt divertit a la pel·li, no?, que això també hi és.
Parla'ns d'aquest vincle que es genera entre la Tanit i l'àvia Perona, perquè crec que és molt especial, que ens ensenya moltes coses, no? Perquè, a més, l'àvia Perona podríem dir que és una font de coneixement de dites populars, de remeis, que potser estem perdent.
Totalment. O sigui, aquesta és la figura de l'àvia Perona. L'àvia Perona és aquesta figura gairebé màgica, no?, que el poble, tothom la tracta com si fos una mena de bruixa, però en el mal sentit. I el que passa és que l'àvia Perona és una bruixa en el bon sentit. És una dona que té un gran coneixement sobre el món, sobre la vida, sobre les plantes, sobre la natura, però és un coneixement que no neix de la ciència, que això en la pel·lícula està encarnat amb la figura del pare de la Tanit, sinó que neix com dels sabers populars, no? I en aquest sentit, i és un personatge que també és molt, molt vella i està en un moment molt delicat de salut, i com que ella és una existència salvatge, diguem, que viu sol al mig del bosc i fa el que vol i no vol que ningú la lligui, aquesta forma de vida està en perill també, perquè tot d'una la seva salut aviat no li permetrà. I la peli, sobretot, també és una pel·lícula sobre la transferència de sabers i de coneixements i d'intuïcions d'una bruixa que ja està en el seu final de vida cap a una bruixeta que és la Tanit. I la pel·li, en certa manera, explica com la Tanit es converteix en aquesta mena de bruixa, no?, que és una dona de saber i una dona dissident i una dona plena d'intuïció. Acaba siguent això.
Una història... No sé si li podem dir conte, en certa manera.
Sí, és totalment un conte. És, de fet, és més encertat dir-ne conte que dir novel·la.
Que a vegades, sí, quan parlem de conte, sembla que rebaixem, no?, el nivell de les coses, i tot el contrari. Els contes són espectaculars.
Clar. Els contes són riquíssims i són complexos i són emocionants, i sí. Això és un conte en el sentit de que és una història molt petita i molt rodona, diguem, en aquest sentit és un conte. I jo diria que podríem dir-ne també relat, però jo penso que està bé parlar d'un conte de bruixes. Això es diu conte de fades, saps que es parla de vegades de conte,
sí,
de fades, com una cosa ensucradeta, amb final feliç, amb moralina. Doncs això no és un conte de fades, això és un conte de bruixes que passa als boscos del Montseny.
Ens encanten els contes de bruixes, i sobretot si passen aquí al costat de casa. Pep, on podem veure Tanit?
Doncs mira, de moment estem en aquest moment, hem estrenat el DA, va ser una estrena super emocionant, perquè com que estrenàvem a casa va venir tot de persones que estimen la pel·lícula i que han format part del procés. Ara estarem en alguns quants festivals, doncs, d'Europa i de Catalunya, encara no es pot dir perquè encara no es publica la selecció, però jo diria que els vols de l'estiu, abans de l'estiu o immediatament després de l'estiu, l'estrenarem a sales, val? I se sabrà perquè una de les dels suports que té la pel·lícula és 3CAT i A Punt a València. És una coproducció valenciana amb Daxa Produccions, no? I aleshores, quan arribi el moment de l'estrena, diguem, jo penso que comunicativament aquestes televisions se'n faran molt ressò.
Doncs estarem ben pendents per poder veure i gaudir de Tanit, aquesta pel·lícula, aquest conte de bruixes que passa a les muntanyes del Montseny, que ha dirigit i ha escrit Pep Garrido. Pep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Gràcies, moltíssimes gràcies. Adéu, una abraçada.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat